Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Hola, bona tarda, amics i amigues, 6:45. La família és el tema de la intenció que el Papa ha fet pública aquesta tarda per al mes de juny que acabem d'iniciar. Francesc recorda, per exemple, que les unitats familiars no són mai perfectes, però aclareix que no passa res, perquè l'important és que tinguin capacitat de superar obstacles, de conviure des del testimoni de cada etapa en la vida individual de cadascú, i sobretot, capacitat de perdonar-se i d'estimar-se. Un missatge per als cristians, però també per a tot el món. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Pau Massip a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem aquesta tarda que les delegacions i les realitats de pastoral familiar de les diòcesis amb seu a Catalunya es preparen de manera intensa per a la 10a Jornada Mundial de les Famílies, trobada mundial que serà a finals de juny. I la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha defensat aquest matí la llibertat religiosa i de consciència com un dels valors constructors d'una societat forta i de progrés. Ha estat en la inauguració d'un congrés internacional a Barcelona dedicat a aquest tema i del qual estem parlant aquests dies a Ràdio Estel, i tornarem a abordar el tema aquest vespre en el programa Camins amb la directora general de Fets Religiosos, Yvonne Greeley. I aquesta tarda entrevistem Bea Martínez, membre del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica, que organitza diversos grups cristians una vetlla de Pentecosta per aquest dissabte a les 9 del vespre a l'Església de la Bona Nova de Barcelona. Aquests i altres temes fins a 6:45.
L'actualitat del dia explicada sense distància.
El Papa assegura en el vídeo amb la intenció per al mes de juny que la família és un camí de santedat en la vida quotidiana. En aquest missatge mensual fet públic aquesta tarda des de la xarxa mundial de pregària del Papa, Francesc recorda la propera trobada mundial de les famílies i anima les famílies cristianes a expressar l'amor en gestos concrets, a aprendre dels errors i a trobar la presència de Déu en tot moment.
Familia es el lugar donde aprendemos a convivir, convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta, siempre hay peros, pero no pasa nada. No hay que tener miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros, en la familia, en el barrio, en la ciudad, donde habitamos, está con nosotros y Él se preocupa por nosotros. Permanece con nosotros en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. Cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí. Él nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto lo elegí como tema para el Encuentro Mundial de las Familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias, para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana.
I a banda del vídeo del Papa, a casa nostra, les delegacions i realitats de pastoral familiar de les diòcesis amb seu a Catalunya es preparen de manera més intensa aquests dies per a la 10a Trobada Mundial de les Famílies. Aquesta edició, que presidirà el Papa a Roma, tindrà un format anomenat multicèntric, amb celebració participativa a cada diòcesi amb els seus pastors, sempre en comunió amb el Sant Pare. Amb el lema L'amor familiar, vocació i camí de santedat, el Secretariat de Pastoral Familiar de Barcelona, amb els moviments d'aquest àmbit, ha preparat unes activitats per a l'esdeveniment, concretament entre el dimecres 22 i el dissabte 25 de juny, amb el colofó de la missa solemne el diumenge 26 a la Basílica de Santa Maria del Mar, presidida pel bisbe Sergi Gordo. Xavier Padilla, director del Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arcabisbat de Barcelona, ha destacat la importància de la participació de famílies que comparteixen la seva convivència.
Ens faria molta il·lusió que vinguessin moltes famílies i esperem que així sigui. És a dir, pares, mares, tiets, tietes, fills, nets, avis, joves, tots som família, formem part d'una família. I quin és el missatge que vol transmetre l'Església? Que l'Església és mare, i com a mare estima la família, i que com a fills sempre podem créixer acompanyats d'aquesta estimació.
Una missa d'obertura el 22 de juny amb vetlla de pregària posterior al Seminari de Barcelona, connexió amb el Congrés Pastoral que es fa a Roma del 23 al 25, una jornada familiar el mateix 25 i la missa de cloenda són les grans activitats programades a l'Arxidiòcesi de Barcelona. La trobada mundial de les famílies posarà aquest any el punt final a una gran commemoració que és l'any de la família Amoris Laetitia. Precisament en aquesta línia, dissabte 25 de juny, la jornada festiva a Barcelona es farà al Col·legi Pare Manyanet de les Corts i diumenge a la missa final a la Basílica de Santa Maria del Mar amb connexió posterior amb l'Àngelus del Papa.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Passen gairebé 6 minuts de 6:45. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha defensat aquest matí que es posi en valor la llibertat religiosa i de consciència com una de les realitats i dels actius que construeixen una societat forta i de progrés. Ens amplia la informació la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bon dia. Ciuró ha defensat que el sentiment i el fet religiós està present a Catalunya i ha destacat la seva diversitat. En declaracions a Ràdio Estel, després del seu discurs durant l'obertura del primer Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i de Consciència, la consellera ha subratllat la importància que té aquest dret fonamental i humà.
És a dir, la llibertat religiosa, la llibertat de consciència, és un dret humà que s'ha de respectar. Per tant, la voluntat d'aquesta càtedra i de la sessió que farem aquest dia d'avui, aquesta sessió internacional, el que busca és palesar aquesta diversitat, posar-la en valor com un dels constructors d'una societat forta i una societat de progrés. Per tant, des de la diversitat tenim moltes opcions de col·laborar i de treballar en el respecte, perquè tot això el que fa és millorar la convivència.
En aquest congrés avui i demà hi participen persones dels 5 continents i servirà per evidenciar com es pateix la persecució a causa de creences religioses i llibertat de consciència. A més, els organitzadors volen abordar aquest dret fonamental per garantir-lo. Ciuró ha recordat que, malauradament, els drets fonamentals encara s'han de seguir defensant perquè encara no estan conquerits.
Els drets fonamentals, malauradament, sempre s'han de defensar. Sempre s'han d'estar lluitant perquè no es poden donar per conquerits. Sempre hi ha d'haver accions proactives que recordin que la dignitat humana, que la llibertat de creença, que la llibertat religiosa, en aquest cas, són drets fonamentals, drets humans, drets íntims de la persona, el fet de l'autorealització, i els hem d'emparar i els hem de defensar, sobretot des dels poders públics.
Aquest congrés, organitzat per la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, té l'objectiu de compartir bones pràctiques locals, regionals i internacionals en la gestió d'aquesta realitat, com també debatre sobre els estàndards internacionals de valoració de les condicions per exercir el dret a la llibertat religiosa i de consciència.
Gràcies, Sílvia Muñoz, per tota la feina aquest matí a la inauguració d'aquest congrés, del qual parlarem novament a Camins. A la secció Temps de Diàleg, uns minuts abans de 9:15, ens acompanyarà en directe la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ivonne Grilli, amb Rafa Sanahuja també. A banda d'això, la trobada també té el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos. Precisament, la consellera ha compartit taula aquest matí amb el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garrell, i la directora de la càtedra, Míriam Díez Bosch. El Congrés reuneix més d'un centenar d'experts en l'àmbit de 29 països diferents d'Europa, amb moltes temàtiques totes relacionades amb la llibertat religiosa i de consciència. I aquest diumenge, coincidint amb la Pentecosta, la Porta Santa del Perdó de la Catedral de Burgos serà clausurada de forma simbòlica, moment en què s'acabarà l'any jubilar que ha commemorat aquests 2 anys els 800 de la col·locació de la primera pedra d'aquesta emblemàtica seu castellana. Aquest acte de cloenda s'hauria d'haver celebrat el novembre passat, però l'emergència sanitària va portar la penitenciaria apostòlica per allongar 7 mesos més l'any sant, fet que ha possibilitat que prop de 200.000 persones hagin pelegrinat a la catedral de Burgos per celebrar el jubileu, segons els càlculs de l'arxidiòcesi. L'arcabisbe de Burgos, Mario Iceta, ha subratllat que han estat moltíssims els elements de gràcia, d'impuls, de l'evangelització i de goig, així com de conversió missionera d'aquesta església diocesana.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Els grups i les diferents realitats de la renovació carismàtica catòlica a Barcelona han organitzat per aquest dissabte una vetlla de Pentecosta a les 9 del vespre a la parròquia de la Bona Nova, a la mateixa plaça de la Bona Nova de la capital catalana, i, d'altra banda, un recés tot el dia, des de les 10 del matí fins a mitja tarda, a l'Església del Pilar, al carrer Casanova 175, també de Barcelona. En parlem breument, i també sobre el sentit de la Pentecosta i de les velles, amb Bea Martínez, que és membre d'un dels grups de la renovació carismàtica, concretament el grup Bona Nova. Bea Martínez, bona tarda, benvinguda a Ràdio Estel.
Hola, bona tarda, Ignasi, què tal?
Molt bé, moltes gràcies per haver-nos atès. Quin sentit té oferir i celebrar una vetlla de Pentecosta? És una festa fonamental, oi, en el calendari cristià, la vinguda, la fusió de l'Esperit Sant?
Doncs sí, per als cristians és fonamental i també per la renovació de manera especial, doncs perquè és una manera de recordar el que van viure els deixebles i la Verge Maria quan pensaven que Jesús ja era mort i va ressuscitar. Van rebre aquesta força, el seu amor, l'amor de Déu, i és qui els va donar doncs, la pau i la valentia per anar per tot arreu i proclamar que Jesús és viu en els nostres cors i en el nostre dia a dia. I això és el que nosaltres volem viure i reviure cada Pentecosta.
I a la vetlla es viu una mica això, en clima de pregària, oi, de silenci, de música. Com és la vetlla que es farà aquest dissabte a les 9 del vespre a la Bona Nova, per exemple? Quina estructura a grans trets té?
Sí, doncs bàsicament el que farem és una estona de lluança i una estona d'adoració, on demanarem que l'Esperit Sant es davalli en força. El primer de tot és lluança, una gran lluança a Déu, perquè és qui ens allibera de tota por que podem tenir, i demanant que vingui en força el seu esperit, que és l'amor que abraça els nostres cors, i això que he dit abans, no? Es empenten a donar, a evangelitzar i a portar el seu amor a tot arreu.
Doncs moments d'interioritat, de lluança. La lluança és molt important per tota aquesta realitat mundial, que és la renovació carismàtica. Precisament quan de vegades us hem preguntat aquí a Ràdio Estel, sempre dieu que el fundador és l'Esperit Sant, per tant no hi ha un fundador físic, oi?
Correcte, correcte. Sí, sí, l'Esperit Sant és qui bufa i fa noves totes les coses cada dia, i per això demanem que hi vingui a les nostres vides cada dia.
Sí, l'Esperit Sant, evidentment, és present en tota la vida de l'Església, però aquesta realitat de la renovació, segons tinc entès, va començar ara fa més de 50 anys als Estats Units, oi? I després s'ha estès per tot el món.
Correcte, sí, sí, sí. Va ser una experiència que van tenir un grup de joves universitaris que van fer un recés un cap de setmana i van demanar a l'Esperit Sant, i arrel d'aquesta fusió que van tenir, es va començar a extendre per tot el món perquè realment els va canviar la vida. No? Van veure que Jesús era viu a les seves vides i que la seva vida havia canviat i podien tenir força per transformar la vida de tothom.
I una última pregunta que li volem fer a Bea Martínez, membre del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica a Barcelona. Com serà aquest recés de diumenge, que també, com la vetlla, és obert a tothom, tot i que està organitzat per la renovació carismàtica des del matí, des de 9:45 amb l'acollida, i diferents moments. Això ja és com més intens, no? Moments més intel·lectuals, com els ensenyaments, moments de pregària, d'adoració, de convivència. Què destacaries?
Bueno, evidentment es destaca sempre l'Eucaristia final, perquè també hi haurà un moment d'efusió on es demanarà que vingui l'Esperit Sant sobre tots els que estiguin allà convocats, però tots els moments són macos, sobretot, com tu dius, el compartir entre els germans. Quan tenim una lluança, una pregària a Déu, és maco. També hi ha moments d'intercessió, de confessió. Per tant, tot el dia jo penso que va acompanyat de la germanor i de l'amor de Déu a les nostres vides.
Doncs recordem dissabte a les 9 del vespre a l'Església de la Bona Nova, a la plaça de la Bona Nova de Barcelona, per a qui vulgui i pugui anar-hi, i diumenge des de 9:45 o les 10 del matí a l'Església del Pilar del carrer Casanova 175 de Barcelona. Moltes gràcies, Bea Martínez. Una salutació als grups de la renovació carismàtica que podem dir que viuen aquest cap de setmana festa grossa, com tota l'Església Universal, evidentment, la Pentecosta. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Ignasi. Que vagi molt bé, doncs. Adéu.
I el papa ha felicitat avui la reina d'Anglaterra, Elisabet II, pel 70è aniversari del seu regnat. Ho ha fet en una carta coincidint amb el dia de les celebracions del jubileu de platí, del seu accés al tron i unes setmanes després del seu 96è aniversari. En aquest missatge, Francesc agraeix a Elisabet II el servei de la monarquia britànica, que qualifica de perseverant i constant pel bé de la nació, el progrés del poble i la conservació de la il·lustre herència espiritual, cultural i política. Fins aquí, sense distància, us deixem amb les vespres i a les 8 camins.